Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8 del matí. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dijous 21 de febrer del 2019, dia de Sant Pere Damià. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Gairebé 14 hores des que van sortir custodiats per cotxes de la policia des de presó fins que Manuel Marchena va marcar el final de la sessió al Tribunal Suprem. Tornar a presó, sopar alguna cosa, no poder dutxar-se, llevar-se a les 6 i avui nova ronda de declaracions en una nova marató citant a tots els encausats. 14 hores, un any de presó, cap pregunta sobre la violència del 20 de setembre o l'1 d'octubre, fins a 25 anys de presó. Per si algú es pregunta per què avui hi ha gent que fa vaga.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
8 i 1 minut i avui el primer pensament del dia ens el porta Arcadi Oliveres, economista i activista social.
Quan les llibertats són reprimides, quan la democràcia és burlana, quan l'estat de dret desapareix, quan la raó de la força substitueix la força de la raó, quan els governants legítims són empresonats, quan la divisió de poders resulta imaginària, quan les forces policials, en lloc de protegir, fereixen a les persones, quan l'autoritarisme s'imposa sobre la reflexió racional, quan la voluntat de diàleg és inexistent, quan el govern de l'Estat, lluny de pensar en el bé comú, serveix sobretot els interessos de les grans companyies i el dels especuladors, potser cal adonar-se i pensar que estem moralment obligats a començar a iniciar accions de no cooperació i de desobediència civil respecte d'aquell govern. Accions de no cooperació i de desobediència civil formulades, això sí, amb les més escrupoloses formes de la no violència i sempre amb els braços oberts a tots aquells que des de dins i des de fora de l'Estat creuen en la dignitat de les persones i en la bona entesa entre els ciutadans dels seus diferents pobles. Fent-ho així, d'aquí a un temps, potser ens donarem compte que tots hi hem guanyat.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
8 i gairebé 3 minuts i aquest matí en aquest programa volem parlar sobre la sessió d'ahir al Tribunal Suprem, una sessió maratoniana on hi van declarar Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs i Carles Mundó. Ens en farà el comentari la magistrada i membre d'Àgora Judicial, Montserrat Raga. Un dia en el que, a més, després de conèixer ahir la reunió entre el Sant Pare Francesc i Gerardo Pisarello, també en parlarem d'aquesta trobada amb el primer tinent de l'alcaldia de Barcelona. I si els agrada la música, no es perdin l'entrevista que farem cap a 3:15 del matí. Parlarem del 38è Festival de Jazz de Terrassa amb Susana Carmona, coordinadora del Festival de Jazz. Tot plegat, com sempre, amb l'actualitat més destacada, bona música i l'equip que fa possible aquest programa, en Xavi Aguilar a les tecles del so, en David García a la producció, Aran Soler a la redacció i Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical. Comencem. Aran Soler, molt bon dia. Doncs, com dèiem, repassem l'actualitat més destacada i és que ja hi ha inici de la vaga amb talls a diverses carreteres del país.
Doncs sí, perquè la C32 tallada al Masnou està tallada al Masnou en sentit nord. També s'ha restablert parcialment el trànsit a la 2, a Sidamon, a l'autovia 2. Només hi queda un carril tallat en direcció est per feines de neteja de la via. A la N340, tallada a Camerres, la carretera al Baix Ebre en els dos sentits de la marxa. També a l'autopista P7 hi ha un carril tallat a Ulldecona en sentit nord. També a la carretera C-242 està tallada en tots dos sentits a la Granadella, a la comarca de les Garrigues. A l'autovia 2, tallada a Tàrrega, Urgell en els dos sentits de la marxa. Fins ara, de moment, aquests talls de carreteres que anirem actualitzant al llarg del matí, Joan, els fets que es vagin produint i els talls de carreteres que també es vagin produint i també restablert el trànsit.
Déu-n'hi-do, anirem parlant amb Bernat Martínez des del RAC, també. Dolors Bassa diu que el referèndum mai va ser un acte concloent i menys per la independència.
Va ser declarat en el judici del procés aquest dimecres a la tarda després que al matí ho hagi fet l'exconseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull. L'exconsellera d'Afers Socials, Treball i Famílies ha declarat que no van vulnerar els mandats del Tribunal Constitucional i ha argumentat que amb la llei del referèndum suspesa entenia que hi havia un conflicte d'interessos pendent de solucionar-se, tal com havia passat amb altres lleis.
Josep Rull rebat l'acusació de rebel·lió negant que prohibís l'entrada del Piolín, va dir a Palamós.
L'exconseller de Territori ha anunciat que declararia en castellà, però es va queixar que només es permetés la traducció consecutiva del català al castellà i no la simultània. Rull ha afirmat que això és una mostra que Espanya es veu el català com una amenaça o un problema quan, de fet, és la desena llengua més utilitzada d'Europa. Rull es va queixar que l'escrit de la Fiscalia estava equivocat perquè sosté que el full de ruta va ser signat per 5 organitzacions i que en realitat van ser 6. També que no la van signar les persones que la Fiscalia afirma que les van signar. L'exconseller s'ha refermat que l'acció política que van emprendre estava vinculada al mandat del poble.
Per la seva part, Carles Mundó diu que estaven convençuts que el referèndum no era cap delicte.
Va argumentar que després del 7 de setembre la Generalitat no va fer cap acte contrari a les resolucions judicials. Mundó va precisar que des que va rebre l'avís del Tribunal Constitucional el 15 de setembre del 2017 va actuar en conseqüència i va rebatre que ell i els altres membres del govern van firmar el decret de convocatòria del referèndum de l'1 d'octubre amb el convenciment que no era cap delicte i va demanar que es tinguin en compte tots els fets.
També va declarar ahir Meritxell Borràs, qui afirmava que no es va utilitzar diners públics per al referèndum.
L'exconsellera de Governació va negar que es destinés cap euro de l'erari públic al referèndum. L'exconsellera va coincidir amb Dolors Bassa, que havia declarat abans que ella que la declaració d'independència només era una expressió política.
Martín Pallín diu que no s'entén l'acusació de rebel·lió amb les imatges de l'1 d'octubre.
El magistrat emèrit del Tribunal Suprem assegura que està perplex per com estarà en el judici que rea contra el Tribunal Constitucional per no resoldre els recursos de llibertat dels presos. El magistrat ha qüestionat una vegada més que s'imputi als processats el delicte de rebel·lió. Les crítiques de Martín Pallín també han arribat al Tribunal Constitucional pel retard per pronunciar-se sobre el recurs d'Oriol Junqueras perquè resolgui sobre la seva llibertat.
El rei afirma que és inadmissible apel·lar una suposada democràcia per sobre del dret.
El monarca ha tornat a defensar l'estat de dret i el respecte a la llei, que no passen per sobre d'una suposada democràcia, segons les seves paraules. El rei ha llançat aquest missatge en la clausura del Congrés Mundial del Dret, que va reunir a Madrid uns 2.000 juristes i en què va rebre el Premi Mundial de la Pau i la Llibertat que li ha otorgat l'Associació Mundial de Juristes.
Els presidents i expresidents del Parlament de Catalunya reclamen la llibertat de Carme Forcadell.
Roger Torrent i els expresidents Joan Rigol, Ernest Benach i Núria de Gispert van llegir una declaració institucional on es reclama la llibertat de Forcadell. L'acte es va fer al Teatro Luchana davant l'imminent compareixença de l'expresidenta del Parlament durant el judici del procés al Suprem. Una seixantena de representants polítics, diputats i exdiputats del Parlament i del Congrés van acompanyar els presidents i expresidents de la cambra. Entre els assistents hi havia l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. La declaració demana que retirin els càrrecs contra Carme Forcadell perquè assegura que no hi ha hagut cap alçament violent, ni cap rebel·lió, ni cap sedició.
El Tribunal Constitucional admet el recurs de Carles Puigdemont per haver-se quedat sense vot delegat al Parlament.
Contra l'acord de la mesa del Parlament sobre el vot delegat, Puigdemont va demanar l'empara del Tribunal perquè van entendre que s'havien vulnerat els seus drets quan la mesa li va retirar el vot delegat. El Tribunal Constitucional ha admès el recurs per unanimitat, n'estudiarà el contingut i en els propers dies es pronunciarà.
I atenció, el 30 de març al Palau Sant Jordi, acte de Vox.
Amb l'objectiu que sigui igual de massiu que el que va celebrar la plaça Vistalegre de Madrid. La formació d'extrema dreta vol repetir aquell èxit amb un míting de precampanya, segons va anunciar el líder del partit Santiago Abascal a la seu del diari La Razón de Madrid. De cara a les eleccions generals del proper 28 d'abril, es preveu que Vox obtingui representació parlamentària al Congrés dels Diputats.
Dos ferits greus en l'assalt d'una casa al Baix Penedès.
Les víctimes són un home d'uns 80 anys que va rebre cops a la cara i a l'abdomen i el seu fill d'uns 40, ferit de gravetat amb una arma blanca al coll. Tots dos estan ingressats a la unitat de cures intensives de l'Hospital Joan 23 de Tarragona, però fora de perill. Tot i que la policia encara no els ha pogut prendre declaració pel seu estat de salut, una de les víctimes va apuntar en un primer moment que els autors van ser tres encaputxats, dos homes i una dona, que volien diners. Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per localitzar els autors de l'agressió.
Gerardo Pisarello comparteix amb el Papa Francesc l'aposta per una ètica humanista impulsada des de les ciutats per fer front a les noves amenaces sobre els drets socials i ambientals.
Barcelona vol impulsar el diàleg entre entitats vinculades a les diverses religions i creences que conviuen a la ciutat per reivindicar la vigència dels valors que van inspirar la Declaració Universal dels Drets Humans, coincidint amb el 70è aniversari de la seva aprovació. El plenari del Consell Municipal del proper divendres acordarà una declaració institucional de suport a la campanya de redacció en l'àmbit de les Nacions Unides de tres noves convencions sobre la regulació de l'actual ordre financer global, la democratització del poder tecnològic i mediàtic i la garantia d'una justícia climàtica i de protecció de la biodiversitat en el planeta. El primer tinent d'alcalde, Gerard Pisarello, i el pontífex coincideixen en la urgència i necessitat d'avançar cap a un món més just, sostenible i pròsper. Pisarello ha obsequiat el Papa amb un present de Dimbar, la línia de moda impulsada per la cooperativa Diomcop, que fomenta la inserció sociolaboral d'antics venedors ambulants no autoritzats.
Parlarem amb Gerardo Pisarello d'aquesta trobada en aquest programa cap a 9:15 del matí. Una de cada tres monges ha patit abusos sexuals.
En vigílies del començament al Vaticà de la cimera sobre els abusos sexuals en l'àmbit de l'Església, associacions d'afectats reclamen no posar l'èmfasi només en l'homosexualitat. També volen que es tinguin en compte els abusos a les dones. Una d'aquestes associacions, Veus de Fe, assegura en un estudi que en els últims anys una de cada tres monges ha patit abusos sexuals. D'altra banda, avui comença la cimera a la Ciutat del Vaticà sobre abusos sexuals que finalitzarà el proper diumenge.
I per últim, i en clau religiosa, el Vaticà forçarà a l'abat del Valle de los Caídos a permetre l'exhumació de Franco.
L'exhumació de les restes de Francisco Franco té tots els avals possibles, excepte el de la família, inclús un altre, un de molt rellevant, el del Vaticà. Pietro Parolin, secretari d'Estat del Vaticà i mà dreta del Papa, ha enviat una carta a la vicepresidenta Carmen Calvo, en la qual li garanteix que la Santa Seu dona suport a l'exhumació i anuncia que forçarà a l'abat del Valle de los Caídos, Santiago Pedrera, a permetre que el govern segueixi amb els seus plans. Mancant el que digui el Tribunal Suprem, en el mes que aprovar per recurs de la família, tot està llest per la decisió final de l'executiu espanyol. A la carta, Parolin és rotund en el seu suport a l'exhumació i és la segona vegada que el deixa prescrit. Però aquesta vegada amb un esment exprés als benedictins que controlen l'abadia i que seran forçats per la pròpia Església a obeir, segons les seves paraules, al govern.
2:30 i arribarem a 9:15 del matí. Si sortim de casa aquesta hora i anem cap al quiosc, què hi trobarem avui?
Avui,
si el quiosc no fa vaga.
Sí, sí, l'avui i l'ara fan vaga, Joan. Per tant, comentar-ho perquè s'han sumat a la vaga sobre el judici del procés.
Doncs la resta de diaris.
La resta de diaris. El periòdic de Catalunya no fa vaga. La rebel·lió flaqueja, titula La Vanguardia. El rei defensa que no hi ha democràcia per sobre de la llei. El País diu Espanya acorda amb Marroc tornar les seves pateres a les seves costes. També el Mundo diu el rei torna a fer front a la mentida del separatisme. La Razón, un sector de Ciutadans, vol que Arrimadas sigui la número 2 a Madrid. I l'ABC diu, en paraules del rei, no és admissible apel·lar una suposta democràcia per sobre del dret.
Hora de saber l'estat del temps per les properes hores i dies. Ens en porta tota la informació el meteoròleg Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada amb el temps anticiclònic de les últimes jornades. Això vol dir fred, però un fred que cap a migdia serà més suportable, o si més no, amb temperatures més atemperades, màximes en general entre els 14 i els 17 o 18 graus. La jornada també comença amb la presència d'algunes boirines, d'algunes boires cap a les comarques de l'interior, que a poc a poc aniran marxant. No esperem ni molt menys un dia amb tants núvols com els que vàrem tenir ahir. A la costa també pot aparèixer algun núvol, però serà molt poc important de cara a la tarda. En definitiva, jornada de sol, jornada amb la qual aquestes boires boirines han d'anar desapareixent i les temperatures contrastades. Fred al matí, temps més suau al centre de la jornada. Demà encara pugen més les temperatures diurnes. Compte que al matí serà fred. I de cara al cap de setmana, una situació també de bonança, un cap de setmana amb temperatures màximes, algunes a la costa i al prelitoral, que podran fregar la ratlla dels 20 graus. Altra vegada amb sol, però amb boires al matí, que faran que l'ambient sigui fred al matí, però, com dèiem, gairebé primaveral al centre del dia.
Bon dia, doncs ara mateix, com dèieu, amb múltiples carreteres tallades. Actualitzem l'estat d'aquestes carreteres, sobretot a l'AP7, a Vilobí d'Onyà i a Llanyeres del Vallès, es mantenen les tallades amb 4-7 quilòmetres a la zona del Vallès. També hi ha tallades a l'A2 a Tàrrega en direcció Barcelona, a l'A58 a Sabadell en els dos sentits, a la C60 a la Roca del Vallès en direcció Granollers i també a l'A32, segons sembla, a l'altura de Badalona. També hi ha tallades a la C17 i a la C25 a Gurb, a la Nacional 340 a Camarles, a la Nacional 260 a Lles de Cerdanya i a la Nacional 240 a les Borges Blanques. S'han incorporat a aquesta llista la C66 a Palol de Revardit i la C13 a Lleida. I també altres vies amb afectacions, un carril tallat a la C65 a Santa Cristina d'Aro, en direcció Maçanet de la Selva, a la P7 a Vilafant, un carril tallat en els dos sentits de la marxa, i a la C32 s'ha obert un carril al Masnou en direcció Mataró. A l'àrea de Barcelona ara mateix hi ha talls intermitents a la Diagonal i a la Gran Via, i també als accessos de la Ronda a Dalt, i també succeeixen retencions a la Corona de Barcelona. Ja per acabar, altres vies de menys afluència que encara pateixen tallades són la C662 a Das, a Girona, i la C242 a Granadella, a Lleida. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
Moltes gràcies, Bernat Martínez, que també ens portaves tota la informació pel que fa a la xarxa viària en aquests moments, que és molt complicada. Complicat també l'estat a la xarxa de transports públics del país. Des de Transmet, Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Primer de tot, informar que persones tallant la via a Sant Cugat obliguen a donar servei parcial a les línies del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat i freqüències de pas d'un tren cada 20 minuts des de Sant Cugat en direcció als ramals de Sabadell i Terrassa, on la circulació de trens ho permet. Ferrocarrils de la Generalitat està donant el 50% del servei habitual i Rodalies de Catalunya el 33%. Recordeu, a més, que línia R4 de Rodalies manté el servei alternatiu de bus entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa i línies T5 i T6 del Tram Besòs entre Glòries i Can Jaume Andreu. La resta de línies de tramvies i metro circulen amb alguna alteració puntual de freqüència, però el seguiment de la vaga és menor i les afectacions mínimes. A autobusos, però, hi ha nombroses línies amb desviaments i modificacions de recorregut per manifestacions a Ronda de Sant Pau, Gran Via, Plaça Borràs, Meridiana i Jardinets de Gràcia. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
2 minuts que passen ara mateix d'un quart de 9 del matí, i aquest matí en aquest programa, com dèiem a l'inici, volíem parlar sobre la sessió d'ahir al Tribunal Suprem, en una sessió maratoniana on hi van declarar Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs i Carles Mundó. Ens en fa el comentari de tot plegat la magistrada i membre d'Agora Judicial, Montserrat Raga. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Ahir vam tornar a veure les diferents declaracions d'aquesta marató del Suprem, si es pot dir així, unes línies més polítiques i unes altres més tècniques, com ha passat sovint?
Bé, podríem dir que sí, potser hi ha, sí, perquè hi havia contestes que eren respostes que eren més tècniques i altres que eren, sí, més polítiques. L'únic destacar sobretot d'ahir la jornada, que va ser molt llarga. Uh-huh. Va ser potser de la jornada més llarga que vam tindre. Cal tindre en compte que van estar més de 12 hores a la sala, i això es va plantejar per alguns advocats com un possible fet que podria afectar el seu dret de defensa. Mm. Sobretot pels acusats que han de declarar avui.
Per tant, es podria dir, ja ho anunciava una mica l'advocat Pina ahir, com ens deia vostè ara mateix, es podria pensar que és una vulneració de drets també, que estàs gairebé 12 hores de declaracions en poc espai temporal pels encausats per descansar?
Clar, sé que ahir es va fer la protesta en aquest sentit, es va demanar que pogués començar la sessió més tard, va haver com un negoci, no?, de dir, bueno, a les 11, a les 10 i mitja, cosa que des del punt de vista, no, com a magistrada, tampoc acabo d'entendre gaire, però bé, es podria al·legar, perquè certament una de les obligacions que té el magistrat en aquest cas, com la llei d'enjudiciament criminal ho atribueix també el jutge instructor, és vetllar perquè es produeixin les declaracions en totes les condicions. Bé, esperem que en aquest cas es donguin, però bueno, pot ser una possible al·legació, sí. Mm.
Vistes aquestes línies més polítiques o aquestes línies més tècniques que prenen alguns dels encausats, vist tot això, Oriol Junqueras i Raül Romeva, al seu parer, han comès algun error al no respondre a Fiscalia?
Bueno, no, error, no,
error. Jo crec... Han perdut una oportunitat? Podem més que error, eh?
La veritat és que cada crec que ells decideixen, els advocats explicaven que és a vegades una decisió, més una decisió personal, el no contestar o no contestar, és una opció que té tot acusat. La veritat, no crec ni que els hi afecti ni que els deixi d'afectar. Són diferents estratègies.
Mm-hmm. M'he acostumat també a l'hora de preguntar a experts sobre aquest judici, preguntar si són normals certes coses que passen, perquè, és clar, és normal, per exemple, que gairebé cap de les preguntes de la sessió d'ahir al Suprem estiguessin vinculades amb la violència amb la que es relacionen els fets?
Clar, una de les... Li anava a comentar també una de les curiositats, podríem dir, curiositats entre cometes, perquè són gent que porta més d'un any a la presó, és que precisament moltes de les preguntes, la majoria, potser un 80% de les preguntes, van dirigides al delicte de desobediència i al de malversació. Potser més al de desobediència, que no té pena de presó. I, en canvi, el delicte de rebel·lió i sedició, doncs no es va fer quasi cap pregunta. No sé si la reserven pels testimonis, pels policies, però en qualsevol cas tenen els acusats, no? I a ells se'ls imputen aquests delictes, sobte, sí.
I fins a quin punt és normal que la Fiscalia porti, o sembla que porta poc preparat el cas, amb dades de llocs, noms, dates, factures errònies... De fet, és poca preparació d'una Fiscalia amb una àmplia carrera demostrada, això sí, o és alguna tàctica?
Jo crec... Espero que no sigui cap, no crec que sigui cap tàctica. Errors en tots judicis n'hi ha. A vegades s'ensenya un document que no correspon i no és aquest. Sí que és veritat que ahir es van donar certes imprecisions ensenyant factures que no eren factures, factures que eren factures pro forma i que no eren factures. Bé, no sé, això en tot cas ho hauria d'esmenar la mateixa Fiscalia, perquè entenc que no pot tornar a passar, perquè si vas a un judici s'ha de portar degudament preparat. A menys és l'obligació que té tot funcionari, no?
Montserrat Raga, magistrada i membre de l'Àgora Judicial, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí i explicar-nos tot el que va passar ahir. Per cert, avui també sessió maratoniana, sí. S'espera, eh?
Jo crec que sí. L'únic que hem de tindre en compte que la celeritat no és una garantia del procediment i si el tribunal té pressa, i sobretot entenem per l'anticipació de les eleccions, doncs sempre cap la possibilitat de suspendre'l. No crec que sigui una garantia, vamos. Mm.
Sempre em costa dir adéu amb aquests termes perquè se'm plantegen noves preguntes. Per exemple, Vox, que està a l'acusació popular, algun partit polític, ara que venen eleccions, podria dir, no, aquest judici s'ha de suspendre almenys un mes, perquè, clar, venim en campanya electoral, sí. I Vox té propaganda electoral, ja.
Es podria, i cabria l'opció, cabria l'opció, inclús que s'està anticipant, diguéssim, no?, la campanya electoral. Es podria donar el cas que es podria impugnar, sí, la seva presència o demanar simplement la suspensió del judici.
Per tant, d'aquí aquesta celeritat?
No ho sé, és que ahir, clar, com que va vindre ahir la celeritat, va començar ahir i sabem que es van convocar les eleccions, avui també veurem a veure quin ritme porten, però entenc que no pot justificar mai la celeritat el fet que facis unes declaracions, sobretot dels acusats, tan maratonianes. I pensem ahir que el senyor Carles Mundó va començar a declarar quan portava més de 9 hores a la sala. Mm-hmm. No sé, a mi em fa dubtar una mica de les condicions, però en qualsevol cas, jo crec que ells també tenien el dret d'al·legar-ho i inclús de demanar la posposició.
Mm. Ara sí, Montserrat Raga, magistrada i membre d'Àgora Judicial. Moltíssimes gràcies. Fins la propera.
Molt bé, vinga, gràcies a vosaltres.
A primera hora, a Ràdio Estel.
8:23 i abans d'encetar amb bona música, Aran Soler, notícia última hora.
Sí, hi ha un tall a la Gran Via, a l'alçada de Rambla del Poblenou, just davant del centre comercial Glòries, Joan. Allà hi ha una... que està amb obres aquell tall, aquell tros de la Gran Via. Ja està tallada la carretera. Un grup de joves ha tallat la Gran Via. Hi han 4 furgones dels Mossos d'Esquadra que en principi haurien de restablir, de posar en marxa el tràfic, el trànsit, però de moment està tallada la Gran Via a l'alçada de Plaça de les Glòries.
Dit això, ara sí, més bona música. Comencem, de fet, amb bona música. Els Catarres seguirem lluitant.
la vida que se'ns va prometre. Tot sembla ara un somni tan distant. Sempre a les ordres d'algun fals profeta que s'ha oblidat que aquí tots som iguals. Ens ho paguem amb la mateixa pedra. Tants cops abans ens ha fet baixar el cap. Quantes lliçons ens ha donat la història? És el moment de recordar qui som. Seguirem endavant, seguirem lluitant, i tenim tan por que perdre. Per l'avui i pel demà, pels que han d'arribar, fins a conquerir la glòria. Alcem les veus com si fossin espases, sense l'avui mai no tindrem demà. La convicció és la nostra cuirassa, plantarem cara a aquell que ens vulgui mal. És l'apatia el que ens torna dèbils, és l'avarícia el que ens torna esclaus. Serà la unió el que ens faci forts i lliures, serà l'amor el que ens farà millors. Seguirem endavant, seguirem lluitant, i tenim tan por que perdre. Per l'avui i pel demà, pels que han d'arribar, fins a conquerir la glòria. L'espurna del canvi comença amb un mateix. La força dels somnis és l'arma dels rebels. L'espurna del canvi comença en un mateix. La força dels somnis és l'arma dels rebels.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Els caps de setmana a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa pels menuts de casa, que despertarà la seva imaginació amb espais pensats exclusivament per ells. Dissabtes i diumenges a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa dels més petits, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Un
Un minut i pocs segons i arribarem a 8:45 del matí. Abans de tot, però, hem de saber a qui li hem de felicitar avui al dia. Ens en porta tota la informació l'historiador d'aquesta casa, en Joan Pallarès.
Avui s'escau la festa de la misteriosa llum o llum miraculosa, una advocació popular arrelada a la ciutat de Manresa que s'escau cada any el 21 de febrer i que recorda un prodigi medieval del segle XIV enmig d'uns greus conflictes per l'aigua de les séquies quan un raig de llum il·luminar la seu de Manresa des de Montserrat. Amb aquest fet, donaren per finalitzat el conflicte i s'avingueren les parts. Des de llavors, realitza aquesta celebració que ha esdevingut una veritable festa de devoció i popular. Per la festivitat de la misteriosa llum, avui hem de dir que també és Sant Pere Damià, nascut a l'any 1007 i finat el 1072. Sant Pere Damià va ser primer bisbe a Òstia, prop de Roma, i després fou nomenat cardenal. Avui, Sant Pere Damià, per la ciència i l'eloqüència, està considerat com un dels doctors de l'Església Universal. Acabem aquesta diada de la misteriosa llum indicant que també és Sant Dositeu, monjo.
Seguim a 8:45, escoltant a primera hora, i toca l'hora d'obrir l'agenda. Ara en Soler, molt bon dia de nou.
Molt bon dia, Joan.
Tercer simposi internacional, reforma i reformes a l'Església.
Organitza l'Ateneu Universitari de Sant Pacià avui al carrer Diputació 231 de Barcelona a partir de 9:45 del matí.
Conferència sobre l'espiritualitat dels ulls oberts.
Mística i compromís a càrrec de mossèn Enric Tobert, als locals de catequesi de la parròquia de Santa Maria dels Torers, al carrer Navata número 44 de Banyoles, a partir de 9:45 del vespre.
I encara el cristianisme en 6 preguntes.
Seminari de Josep Cobo, avui dijous, dimecres, també 6 de març, Cristianisme i Justícia a Barcelona. Aquest esdeveniment requereix inscripció prèvia. El preu és 55 euros i això es farà al carrer Roger de Llúria, número 13 de Barcelona.
Jornada a morir dignament en el segle XXI.
Comença a 9:45 i acaba a 2:45 del migdia al Palau Macall a Barcelona. Organitza Metges Cristians de Catalunya. Aquest esdeveniment també requereix inscripció prèvia al Palau Macall al carrer al Passeig de Sant Joan, número 108 de Barcelona.
I encara us recomanem un altre taller, la regla de Sant Benet i el treball.
De 10 a 4 de la tarda, al monestir de Sant Pere de les Pueles, a Barcelona. Organitza amics i amigues de la comunitat del monestir de Sant Pere de les Pueles. Intervindrà a l'acte Catalina Terrats, Albert Arquet, i aquest esdeveniment també requereix inscripció prèvia. Al carrer d'Anglí, número 55 de Barcelona.
I anem cap al món de la xarxa, al món de Twitter. Què ens expliquen avui, per cert, dia de vaga?
Sí, avui és el feliç dijous i dia de vaga. La tendència és el dia de vaga. Tothom està comentant els talls de carreteres, hi ha tuits per tot arreu.
Que déu-n'hi-do, n'hi ha,
eh? Ja després sabrem quin abast de la vaga s'ha portat, o sigui, com quanta gent l'ha fet, no quanta gent, sinó quin seguiment ha tingut. Més tard ho sabrem, però la veritat és que la tendència és aquesta. I bon dijous i feliç dijous, com no podria ser d'una altra manera. També Marta Rovira diu, va pilular, la democràcia és l'instrument que ha permès progressar el dret. Quan es coarta la democràcia, el dret esdevé com a mínim una llosa injusta i immobilista. Per quan referèndum sobre la monarquia? La Gemma diu, Jiménez diu, no respon a Vox, però respecta a totes les mujeres, tolerància zero, en referència a la Dolors Bassa, que ahir al judici li deia a Vox a l'acusació que no li responia per respecte a les dones, abans de declarar. Això deia Dolors Bassa ahir. Elisenda Alemany diu, si tenim un país per construir i volem fer-ho des del sobiranisme progressista, cal que passin coses. Avui em moc jo, en vindran molts més.
Elisenda Alemany, recordem que ha deixat el seu grup parlamentari, però que no ha deixat l'escó. Nosaltres continuem, i és que entrevistem ara mateix a Gerardo Pisarello abans, però publicitat.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal, els advocats Jorge Fallos i Daniel del Río respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal. Vine a conèixer l'Illa dels Cavallers amb el Club Més Amics. Del 25 al 29 de maig, Malta ens obrirà les portes per descobrir-nos la ciutat medieval d'Amdina, les catacumbes de Sant Pau i Sant Àgata, el patrimoni històric de la seva capital, la Valeta, l'illa germana de Gozo i tantes sorpreses més. Del 25 al 29 de maig, Malta amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11 Fórmula Lesan, amb Edu Mutante i Albert Lesan, aquí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
El primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello, i el Pontífex coincideixen en la urgència i necessitat d'avançar cap a un món més just, sostenible i pròsper. Així, de fet, ho han fet evident en l'audiència pública d'ahir, dimecres, on es va produir la trobada entre el polític dels comuns i el Sant Pare. Primer tinent d'alcaldia de Barcelona, senyor Pisarello, molt bon dia i gràcies.
Què tal? Molt bon dia, com estem?
Per què calia una trobada entre l'Ajuntament de Barcelona i el Sant Pare? I, sobretot, què s'hi han pogut dir?
Bueno, en realitat ja hi havíem tingut aquesta trobada fa gairebé una setmana. L'alcaldessa Ada Colau i l'alcaldessa Manuela Carmena es van trobar amb el Papa Francesc precisament per discutir la qüestió, no?, el fenomen migratori i la importància de que les ciutats puguin acollir a les persones refugiades en aquest context, un context molt difícil on moltes vegades ni Europa ni els estats estan complint amb la seva feina en aquest àmbit. I llavors la meva trobada era per donar continuïtat, no?, aquesta iniciativa, i vam tenir una conversa amb el Papa Francesc, on jo li vaig explicar que les ciutats estaven molt preocupades per aquesta onada reaccionària extremista que s'està produint a Europa, al món, no?, amb els governs de Trump, de Salvini a Itàlia, de Bolsonaro al Brasil, amb totes aquestes expressions, que moltes vegades són expressions xenòfobes, discriminatòries, i que davant d'aquesta situació el que nosaltres pensàvem és que calia que les ciutats poguessin impulsar espais de discussió d'una nova ètica humanista, no?, d'una nova ètica humanista que fessi front a aquestes tendències i que pugui defensar les coses amb les que el Papa està molt compromès, com la solidaritat global, com la crítica de l'economia de mercat totalment desregulada, com la defensa del planeta com a casa comuna. I doncs vam poder comentar aquests temes. La veritat és que la sintonia va ser absoluta. El Papa Francesc és un home d'un gran coratge, d'una gran valentia, que s'ha dedicat molt a aquests temes. I ens ha encoratjat a continuar treballant en aquesta línia. A ell sembla que és molt important que generin espais de debat, fòrums de discussió entre gent de diferents creences religioses, fins i tot d'altres conviccions no religioses, per discutir aquests temes, perquè aquesta necessitat d'una nova ètica humanista és absolutament imprescindible en els temps que corren.
És precisament per aquest auge de l'extrema dreta que vostè posava ara sobre la taula que calen reivindicar ara més que mai els valors de la Declaració de Drets Humans?
Absolutament, perquè el que estem veient és que aquestes expressions d'extrema dreta que estan apareixent, no?, també, diguem-ne, ho estem veient en el cas de Vox, però ja dic, a molts països d'Europa, a Orban, a Hongria, etcètera, etcètera, estan posant en qüestió el valor de la Declaració de Drets Humans, no? I aquesta declaració no només conté uns principis que continuen vigents, sinó que s'han de reforçar. I per tant, nosaltres el que portem al plenari de l'Ajuntament de Barcelona és precisament això, comprometre'ns, no?, a aconseguir un acord el més transversal possible, perquè no pot ser una cosa de partit, ha de ser, com dic, un acord que involucri a molta gent, molt transversal de la societat civil, un nou acord humanista per reforçar el discurs dels drets humans, si de cas, per actualitzar-ho i per incloure temes que potser no s'havien tractat prou, no? Com, per exemple, la batalla contra les fake news, que és un tema, diguem-ne, molt actual, la defensa de la justícia climàtica, que és absolutament fonamental. Hi ha governs com el govern de Bolsonaro o el govern del senyor Trump que estan negant que existeixi una crisi energètica, una crisi climàtica, no? I això és quelcom aberrant. I llavors el que nosaltres considerem és que aquests temes haurien de fer part de l'agenda de Nacions Unides i que si no ho fem des de la ciutat, si no ho fem des de l'àmbit local, doncs és molt difícil que això es produeixi. I aquest és el sentit doncs, de la declaració que nosaltres portem al ple de l'Ajuntament.
Ara em deia, la trobada també ha servit per impulsar aquest diàleg interconviccional i una internacional humanista, i em deia que ha d'implicar molts factors de la societat. A quins factors de la societat ha d'implicar aquest nou impuls?
Bueno, a mi em semblava molt important la presència de la gent del món religiós, de la gent que considera que la espiritualitat és important, perquè el que estem escoltant en aquest temps és un discurs d'extrema dreta, moltes vegades basat en la irritació, en l'odi, en la confrontació, en el menyspreu del més feble. I jo crec que davant aquest discurs de la irritació no podem respondre amb més irritació. I que, per tant, s'ha denunciat molta fermesa al retrocés que signifiquen aquestes iniciatives. Però a mi, en una altra cosa, em semblava que era molt important que gent de diferents conviccions religioses i, com deia abans, de creences potser no religioses, però de creences ètiques profundes, es posessin d'acord per dir que això no va de partit, que estem patint una crisi civilitzatòria que té com un denominador comú aquest creixement exponencial de les desigualtats i que hem de fer quelcom per revertir això, perquè si no ho fem, no només estarà en perill la pau social, sinó que estarà en perill la supervivència del planeta.
Per tant,
i ens hem trobat que en aquest context hi ha un líder espiritual, com és el Papa Francesc, que assumeix aquests principis. Això no passava des de fa temps, que tinguéssim un líder religiós i una església tan important com és l'Església Catòlica, que defensés això amb tanta valentia. I, per tant, el seu suport em sembla que li dona moltíssima autoritat a aquest tipus d'iniciatives, no?
Per tant, deia, quins són els sectors en què cal posar-se més les piles pel que fa a que es garanteixin els drets humans? Vull dir, és evident que el món no és el mateix ara que fa tot just 70 anys que es va signar la Declaració Universal de Drets Humans.
Sí, exacte. No, un dels problemes, diguem-ne, de la Declaració de Drets Humans és que una declaració de drets, perquè sigui efectiva, ha de contenir deures i ha de ser capaç d'obligar, sobretot a qui té més poder. Si els poderosos no compleixen amb els drets humans no ens acaben convertits en un paper mullat. Però perquè efectivament els drets humans es puguin complir, és molt important que la societat en el seu conjunt assumeixi la seva defensa. I per això d'aquí la importància de poder incorporar a gent que ha reflexionat sobre això des del punt de vista ètic, des del punt de vista espiritual, des del punt de vista religiós, des de diferents tradicions i conviccions, i que considera que aquesta ètica universal, aquest discurs dels drets humans, és més necessari que mai, i que per fer-lo efectiu ho hem de poder treballar doncs, als nostres barris, ho hem de poder treballar a les escoles, ho hem de poder treballar no, doncs, també en els espais institucionals, a les universitats, i que això ha de començar per les ciutats, no? Perquè les ciutats són el primer laboratori de democràcia local i de participació local. I des d'aquí hem d'aconseguir reformar també, naturalment, l'arquitectura institucional global, perquè no serviria de res que això ho féssim a les ciutats i que Nacions Unides, per exemple, no incorporés aquests principis, que les institucions com la Unió Europea no incorporéssim aquests principis. I aleshores pensem que aquest doble feina local i global alhora, doncs pot servir efectivament doncs, perquè espais com la Unió Europea doncs, prenguin consciència de la situació d'emergència que tenim i que si la Unió Europea, per exemple, no reacciona amb polítiques de solidaritat, amb política social, amb la regulació dels mercats, amb la batalla contra el canvi climàtic, doncs el que tindrem serà doncs, l'aparició d'aquestes forces populistes d'extrema dreta que el que faran serà intentar donar la culpa a la part més feble, als migrants que acaben d'arribar, a la gent que està en situació de precarietat, a la gent més pobra, i això és totalment inadmissible.
Per no quedar-nos, vostè em deia, no serveix només que ho fem des de les ciutats, però per no eixamplar tota aquesta visió i posar-ho tot de blanc sobre negre i totes les qüestions sobre la taula. Per exemple, quins són els drets humans més vulnerats a la ciutat de Barcelona?
Bueno, nosaltres, a veure, la veritat és que els drets humans són interdependents, per tant, quan vulneres un, normalment vulneres a l'altre. Per exemple, una persona que no té feina, una persona que està amenaçada amb ser expulsada de casa seva perquè pugen els preus de lloguer i que viu amb la por de ser desnonada o amb la por de perdre la seva feina, doncs segurament és una persona que no pot participar en l'àmbit públic, és una persona que està tan angoixada que no pot exercir el seu dret d'associació, que no pot actuar com a ciutadà. Per tant, quan es vulneren uns drets, es vulneren tots els drets. I jo crec que ara estem patint un moment de retrocés, en la vigència dels drets civils, dels drets polítics, dels drets socials, en definitiva també de la mateixa democràcia. És la democràcia la que s'està degradant amb aquestes polítiques que generen precarització, que generen privatització, amb aquestes polítiques neoliberals i amb aquest tipus de capitalisme que tenim, que és un capitalisme financiaritzat que el que fa és doncs, alimentar l'especulació. I davant d'això necessitem un pacte social alternatiu, un pacte social raonable, com el que es va fer després de la Segona Guerra Mundial, que pugui incorporar els grans reptes del nostre temps, que pugui incorporar doncs, el repte, com dèiem abans, del canvi climàtic, del canvi tecnològic, dels moviments migratoris. I això ho hem de fer a partir d'uns mínims ètics compartits, La defensa del principi d'igualtat, la defensa dels drets. I jo crec que això és possible. I, per tant, em semblava molt important doncs, que en aquesta iniciativa participessin, no? Com deia abans, grups religiosos, no religiosos, perquè necessitem aquesta matèria, la matèria de l'ètica, no? De l'aposta per una ètica universal, per refundar un pacte social que s'ha trencat i que, si no el refem entre tots, ens conduirà doncs, a un escenari de barbàrie que és absolutament indesitjable pel conjunt de la humanitat.
I ajuda aquesta declaració, aquesta degradació de drets humans que vostè especificava ara mateix, que hi hagin presos independentistes jutjats al Tribunal Suprem?
No ajuda, absolutament. O sigui, nosaltres ho hem dit en més d'una ocasió, moltes de les persones que estan sent jutjades, jo ara he vist les declaracions d'aquests dies, molts d'ells són adversaris polítics meus, han sigut adversaris fins i tot a l'Ajuntament de Barcelona, però veure aquelles imatges d'una fiscalia absolutament polititzada, d'una fiscalia que actua d'una manera absolutament arbitrària, veure unes acusacions de delictes no, que tenen un component de violència com la rebel·lió o la sedició, que no es van produir en cap cas, perquè jo hi era en aquelles manifestacions, i no va haver-hi cap tipus de violència com la que s'atribueix, doncs això degrada els drets civils, degrada el dret de defensa, degrada el principi d'imparcialitat del poder judicial, i per tant és un element que clarament s'ha de denunciar. El que passa és que s'ha de denunciar aquesta situació i naturalment s'ha de denunciar totes les situacions de vulneracions de drets que vivim, perquè és tan terrible aquesta situació que degrada el principi democràtic, com deia abans, com que les persones més vulnerables siguin expulsades de casa seva perquè no són capaços d'adoptar una mesura tan raonable com per posar límits, no?, als preus abusius del lloguer, o perquè no són capaços de pujar el salari mínim, o perquè no són capaços d'adoptar mesures, com dic, absolutament raonables, que s'han adoptat en molts països d'Europa i que ens permetrien doncs, defensar els drets humans d'una manera molt més coherent.
Parlava també de la importància d'aquesta diversitat religiosa que s'ha d'implicar amb els drets humans, no? Amb la garantia dels drets humans. L'Ajuntament ha rebut aquests últims anys certes crítiques per l'exclusió d'alguns actes religiosos, concretament a l'ofici de la Mercè, a les festes de Barcelona del setembre. Per què es va optar per aquesta línia, tenint en compte que no trencava la diversitat religiosa, encara que sigui una festa d'origen cristià?
Perdó, quina línia?
La línia de l'exclusió d'alguns actes religiosos en la festivitat de la Mercè.
No, nosaltres el que sempre hem defensat com a govern, nosaltres som un govern laic, és a dir, creiem que és molt important doncs, el laïcisme de les institucions públiques precisament com una garantia en igualtat de condicions del pluralisme religiós, que la pluralitat de confessions puguin expressar-se, que la pluralitat de posicions religioses puguin expressar-se. I en aquest sentit, per exemple, la iniciativa que nosaltres portem al plenari de demà, tot i que jo vaig estar no, doncs ahir al Vaticà trobant-me amb el papa francès, era molt important que aquesta iniciativa li donés suport gent de diferents confessions religioses, que totes se sentissin convidades. I una de les coses de les que estic més orgullós com a primer tinent d'alcalde va ser que quan vam tenir els atemptats del 17 d'agost, per exemple, que van ser uns atemptats terribles a Barcelona, nosaltres vam fer un acte molt, molt, molt bonic, un acte molt important, que va ser un acte interconviccional, on hi havia gent de l'Església Catòlica, gent de les esglésies protestants, jueves, musulmanes, gent atea, que estava allà per dir, més enllà de les nostres conviccions personals o de la nostra concepció de la transcendència, estem units per la defensa d'aquests principis bàsics. I en aquest cas, el principi bàsic és que Barcelona volia ser una ciutat sense por, que no volia reaccionar als atemptats terroristes amb el discurs de la xenofòbia, de la criminalització no, de persones d'origen divers. Per tant, jo crec que el que Barcelona ha de garantir és això. Barcelona ha de garantir el pluralisme religiós en el seu conjunt. I ha de garantir que totes les expressions religioses i no religioses es puguin sentir còmodes en la nostra ciutat.
Precisament és Barcelona que ha de capitanejar aquest procés de potenciar els valors dels drets humans?
Bueno, jo crec que Barcelona és una ciutat que té una llarga tradició, no?, en aquest sentit. De fet, a Barcelona ja va ser capital de l'anomenat Parlament Mundial, no?, en el que es discutien ja aquest tipus de proposta. Evidentment, la necessitat d'una nova ètica universal, d'un nou acord humanista global, no és una proposta original ni una proposta nova. És una proposta que es ve posant sobre la taula des de fa molt de temps, no? Molt de temps s'ha dit que s'ha produït una globalització financera, per exemple, dels capitals, però no s'ha produït una globalització dels drets humans, no s'ha produït una globalització de valors ètics bàsics, no s'ha produït la globalització de mesures concretes adreçades a revertir les desigualtats que s'han generat. El que passa és que ara, com que estan apareixent aquestes expressions d'extrema dreta enormement agressives que posen en qüestió principis democràtics bàsics, doncs aquesta necessitat es fa més palesa que mai. La preocupació és cada cop més gran, no? Veiem que a un país com el Brasil, un govern que té 7 generals, un govern suposadament democràtic, que té 7 generals amb el seu ministeri, que estan produint presons arbitràries, en el cas de l'estat espanyol, també veiem alguns retrocessos que són enormement perillosos, i per tant jo crec que la necessitat d'impulsar aquest tipus d'iniciativa es fa més palès que mai, però no són iniciatives noves. I Barcelona és una ciutat que ja als Jocs Olímpics, el 92... anys més tard, sempre va impulsar processos de cooperació internacional, processos per afavorir la justícia global. Som una ciutat solidària per naturalesa, no? Som una ciutat solidària per naturalesa i, per tant, no és estrany que de diversos sectors de la societat barcelonina es doni suport a iniciatives d'aquest tipus, no?
Deixi'm entrar per últim en plana política, i és que, com sap, ha estat publicat que vostè va com a candidat a les llistes europees pels comuns, però que després de l'anunci a les eleccions espanyoles anticipades potser hi aniria de candidat al Congrés. Què hi ha de cert en aquestes afirmacions?
Bueno, la veritat és que jo l'únic que tenia clar és que volia continuar amb l'experiència municipalista, que per mi ha estat una experiència extraordinària, un autèntic privilegi, des d'altres espais que poguessin ser útils, no? I estava molt entusiasmat, bueno, ho estic, de fet, no?, amb la possibilitat d'anar a Europa, perquè crec que Europa és un àmbit privilegiat, doncs, on cal, efectivament, lluitar i exigir el canvi de normes que avui ens impedeixen avançar en alguns aspectes bàsics. Per exemple, no? En matèria d'habitatge, en matèria de lluita contra la gentrificació, no? Contra l'especulació als barris, etc. Jo m'he trobat com a primer tinent d'alcalde que moltes de les coses que volíem fer no les podíem fer perquè depenia de directives europees o de regulacions europees. I, per tant, a mi em sembla molt important que les ciutats puguin tenir una veu a Europa i que el municipalisme pugui tenir una veu forta a Europa. Per això em feia il·lusió allò de la candidatura europea, però bueno, també és cert que ara fa poc s'ha produït una mena de terratrèmol polític, que és aquestes convocatòries d'eleccions anticipades, a unes eleccions estatals, i doncs res, jo m'he posat a disposició, naturalment, de l'espai polític al que pertanyo, perquè si algú considerés que és més útil doncs que en comptes d'estar a Europa pugui estar un altre espai, com pot ser el Congrés dels Diputats, per lluitar exactament pel mateix, per Barcelona, pel municipalisme...
Per tant, participarà a primàries?
Bueno, això no ho sabem encara, perquè és veritat que s'està produint una discussió interna sobre aquests temes, no? Ara hi ha un debat intern que, evidentment, s'ha de tancar el més ràpid possible, que no es prendran les condicions que voldríem fer-ho, perquè aquests debats democràtics exigeixen de deliberació i de tempos, però jo crec que molt ràpidament es decidirà quin és el mecanisme a través del qual s'avaloren les candidatures, i ja dic, si l'espai al que pertanyo, que és l'espai dels comuns, considera que jo puc ser útil en alguns d'aquests espais, ja sigui Europa o el Congrés dels Diputats, jo estic plenament disposat.
Primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, moltíssimes gràcies per atendre avui els micròfons de Ràdio Estel. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer i una abraçada molt forta.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed... A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur. Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
I 5 minuts abans d'arribar a les 9 del matí, avui volíem parlar de bona música, de bon jazz, i per parlar-ne de tot plegat ja tenim al telèfon a Susana Carmona. Ella és coordinadora del 38è Festival de Jazz de Terrassa. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia a vosaltres.
38 anys ja d'un festival amb molta història darrere,
Sí, home, són edicions consecutives, a més, i això és important per una associació com és el Club de Jazz d'Amics de les Arts, però vaja, un club que, si 38 edicions són ja un pes específic, 60 anys de trajectòria que commemora aquest any el Club de Jazz Terrassa, doncs també és un camí fet.
Mm-hmm. Què hi podrem trobar amb aquesta nova edició que comencem? I és que el Festival de Terrassa doncs, avança igual que avança la música jazz, a la mateixa vegada, sempre.
Sí, home, és un aparador del que passa, no?, de l'actualitat, des de la seva primera edició, ara fa 38 anys fins al moment, ha anat de costat de l'escena internacional del jazz, però també dels músics i de les propostes que venen de casa nostra, i en aquesta línia continua amb un model molt consolidat que combina aquests concerts nocturns com poden ser a la Nova Jazzcava o al Centre Cultural, amb una oferta doncs, popular i diurna, matinals de cap de setmana i el concorregut pícnic jazz Vallparadís.
A més, un any especial, i és que es celebren alguns aniversaris, com per exemple aquests 25 anys de la Nova Jazzcava de Terrassa.
Sí, és una trajectòria, un local que l'altre dia miràvem i estem parlant de més de 4.000 concerts, en aquests 25 anys d'història que celebrem precisament aquest cap de setmana amb dos concerts internacionals el dissabte, un duo italià molt potent i també amb els The Diego Brothers el divendres. Per tant, estem en un any, el 2019, de molts aniversaris i molt contents per ser-hi.
Quins són els espais que, com sempre, obre la ciutat de Terrassa per gaudir del bon jazz, de la bona música?
Bé, com dèiem, la Nova Jazzcava, amb aquest aniversari, 25è aniversari, és un dels punts, jo diria que el punt emblema del Festival de Jazz de Terrassa, perquè manté aquest format de club des de que es va crear aquesta sala de concerts. També el Centre Cultural, amb un concert important, generalment una de les figures estel·lars del programa artístic. Aquest any l'artista sud-coreana Yoo Sun-na, que estarà per primera vegada a Catalunya i en el seu únic concert a Espanya. I després el que són les propostes, com dèiem abans, de carrer, la plaça Vella i la plaça Catalunya, dos places també molt històriques pel que fa al certamen, i que estan en dues zones diferents, una la plaça Vella els dissabtes més cèntrica, la plaça Catalunya doncs una mica més apartada, amb un barri, perquè també la voluntat del festival és arribar a tota la ciutat. I en aquesta línia, el Parc de Vallparadís, amb el Picnic Jazz, que està al barri de Campalet, doncs és una altra de les apostes fortes per la popularització del jazz. I a banda d'això, doncs, quantitat d'espais, d'altres col·lectius, de llocs com Amics de les Arts, com l'Ateneu Candela, i d'altres, la Bauman, que el que fan és complementar l'oferta oficial del cartell del festival.
Un entorn magnífic com la ciutat de Terrassa per gaudir de bona música, de jazz modern, de jazz clàssic, tota una barreja. No sé què té la música jazz, que qualsevol que vulgui fixar-s'hi o gaudir-ne, sembla que n'hagi d'entendre una mica de jazz. Això no passa al Festival de Jazz de Terrassa,
No, jo penso que el jazz el que és una música lliure, no? Que el que pretén a través de la seva estructura, més de la improvisació, doncs ser un espai de creació i lliure. Per tant, el jazz en aquest sentit té aquesta virtut i a més d'aquesta virtut la possibilitat de tenir estètiques diferents, des del jazz més clàssic que des d'un jazz més contemporani, més avantguarda, un jazz de fusió, i en aquesta edició 2018 hi ha moltes mostres d'aquesta diversitat del festival.
Ens queda mig minut, per tant, deixem preguntar-li per últim, quina és la clau de l'èxit de 38 anys de Bon Jazz a Terrassa?
Bé, jo sempre penso que és el treball i la il·lusió per tirar-ho endavant. Hem de pensar que això es tira endavant amb l'esforç i la col·laboració de moltes persones des d'una associació cultural, i aquesta empenta, aquesta constància i aquesta col·laboració ens permet ser on som.
Susana Carmona, coordinadora d'aquest 38è Festival de Jazz de Terrassa, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, molt bon
música.
Dia. Gràcies.
Pocs segons i ja arribarem a les 9 del matí. Recordar-vos que al nostre web encara hi ha dues entrades per gaudir d'aquests 25 anys, del concert de 25 anys de la Nova Jazzcava de Terrassa. De seguida, Aran Soler, que ens porta tota l'actualitat informativa aquí a Ràdio Estel. Adéu-siau.